Salut amb el Parc Taulí.
Les morts per suïcidi a Catalunya han baixat durant el 2023. En canvi, les temptatives han crescut. Segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, l'any passat es van notificar prop de 630 defuncions per suïcidi o autolesió, una xifra que és lleugerament inferior a la de 2022, tot i que continua sent més alta respecte de la registrada abans de la pandèmia. Pel que fa a les idees suïcides o els intents, l'any passat n'hi va haver prop de 8.200 casos a Catalunya, un 7% més que el 2022. Diego Palau, director del Servei de Salut Mental al Parc Taulí, molt bon dia.
Bon dia.
Aquestes dades d'abast català que recollia l'Institut Nacional d'Estadística són similars en el cas del Parc Taulí?
Sí. Sí, sí. De fet, les dades de tentatives de suïcidi a Catalunya es registren en un programa que es diu Codi Risc Suïcidi, que va néixer al Parc Taulí en l'any 2008, arrel de l'aplicació d'un programa europeu contra la depressió i la prevenció del suïcidi, l'Aliança Europea contra la Depressió, i es va generalitzar a tot Catalunya a partir de l'any 2014 amb una instrucció del CatSalut que obliga a tots els centres sanitaris a registrar els casos de tentatives de suïcidi, que, com tu ben has dit, han augmentat en l'últim any en relació a l'anterior, però també hi ha alguna dada positiva, perquè hem pogut fer anàlisis d'aquestes tentatives de suïcidi i hi ha alguna dada positiva.
Quines són aquestes dades positives?
Bé, a pesar de que no s'han incrementat, la proporció de casos de persones que consulten els hospitals, els serveis d'emergències per una situació de crisi suïcida, la proporció dels que ho fan perquè han pensat en suïcidar-se, han planificat el suïcidi però no l'han intentat, és superior a les persones que venen perquè han sobreviscut a una tentativa. Per tant, això és molt positiu. És la primera vegada en 10 anys que es produeix de que les persones vinguin més sovint perquè estan pensant en morir-se abans de fer una tentativa. I això ens dona l'oportunitat de poder ajudar-los.
Per què s'explica aquest canvi de tendència? Tenim més informació, som més conscients que hi ha aquests problemes de salut mental?
Com amb tota seguretat que ha estat per això, perquè dintre del Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya, que jo coordino, una de les accions importants que s'ha engegat i que ha tingut molt ressò en els mitjans de comunicació han estat les campanyes de prevenció del suïcidi adreçades directament a la prevenció del suïcidi. Per primera vegada es llançaven campanyes directament parlant de que el suïcidi és un problema de salut mental i que cal parlar, buscar ajuda i que tenim una porta oberta al sistema sanitari que és el 061.
Hi ha un perfil de pacient que arriba al servei de salut mental amb aquesta temptativa de suïcidi o és una cosa variada?
És una molt bona pregunta perquè hi ha la paradoxa de les conductes suïcides. El perfil de les persones que moren per suïcidi és totalment diferent de les que fan tentatives. Tot i que hi ha una certa relació, perquè les tentatives de suïcidi són un factor de risc que augmenta 16 vegades el risc de cometre suïcidi. Però les persones que moren per suïcidi són fonamentalment homes de mitjana edat, i hi ha un gradient d'edat. A més edat, més taxes de mortalitat per suïcidi. La taxa mitjana a Catalunya de totes les edats i sexes és de 9,1, és la darrera taxa que, com tu ben has dit, suposa una disminució del 2% en relació a la taxa de 2022, però en majors de 90 anys de 30 per 100.000. que realment hi ha un increment exponencial en les persones que moren per suïcidi com a conseqüència associat a l'edat en canvi, les persones que fan tentatives de suïcidi són fonamentalment dones, el 60% són dones, i dones joves de 15 a 29 anys.
Per què hi ha aquesta diferència?
És una molt bona pregunta i bueno, és la gran paradoxa de les conductes suïcides. Les persones que fan una tentativa de suïcidi i sobreviuen és perquè utilitzen mètodes que són que tenen una possibilitat de rescat, no? Això passa més sovint amb dones que fan sobreingestes de fàrmacs o que consulten amb abans de fer una tentativa, molt més que els homes de determinada edat, que no consulten, no busquen ajuda i es troben sobrepassats per la soledat i per l'aïllament i no arriben a temps en aquests casos. Per tant, hi ha una gran diferència i el perfil bàsicament és, en el cas de tentatives, de dones i de dones joves.
Per tant, és important també tenir una xarxa al nostre entorn amb qui poder parlar i amb qui poder expressar el nostre neguit?
Efectivament. El primer és identificar que pensar en el suïcidi és un problema de salut. És un problema sentir-se sobrepassat per una situació d'estrès que pot estar associada a factors socials, que en el cas dels adolescents són des de fora, no són prou intensos, no? Com un desnonament o un problema econòmic greu en una persona de més edat, però que pels adolescents són d'un impacte emocional tremendo, no? Per tant, aquí sí que podem traslladar el missatge de que qualsevol persona que estigui pensant en el suïcidi, bueno, això és un símptoma, és un símptoma de salut, d'un problema de salut mental, i que cal buscar ajuda. I les persones que estan al voltant, si ho detecten, poden escoltar, interessar-se pels casos. Aquest matí mateix m'he trobat una companya de l'hospital que em deia que havia rebut una trucada d'una persona coneguda que sabia que tenia un problema de salut mental i que feia molt de temps que no la trucava i va estar parlant amb ella una bona estona i al finalment li va preguntar la gran pregunta que ningú s'atreveix a fer: oye, no estaràs pensant en morir-te, no estaràs pensant en suïcidar-se? Perquè sabia que pues, estava manifestant una situació de crisi. Aquesta pregunta ajuda a moltes persones a
prendre consciència.
A prendre consciència i a connectar, reconnectar-se amb el seu ambient, amb les persones que l'envolten. Hem de escoltar i acompanyar a les persones, si detectem una situació de crisi suïcida, a que rebin una ajuda immediata. El sistema sanitari i social està obert a ajudar a aquestes persones a superar la crisi suïcida, que sempre és temporal. És una crisi que és superable amb ajuda, que no intentin fer-ho sols, perquè realment estan desbordats i és una situació que si està associat a un problema de salut mental requerirà pues, d'una ajuda sanitària.
Quin és el circuit que hem de fer? Perquè entenc que també hi ha diferents estadis de trastorn mental i, per tant, haurem de seguir un canal o un altre en funció de la gravetat de cada cas, no?
Efectivament. Bueno, jo diria que hem de seguir els canals normals, com qualsevol problema de salut. Si no hi ha una situació d'emergència, d'urgència, simplement una idea, en el cas del suïcidi, una idea vaga de suïcidi, però no hi ha un risc imminent, no estem pensant de fer-ho ara, s'ha d'anar al metge de família, com per qualsevol problema de salut i sobretot pues, reconnectar amb la família, amb els amics, perquè pugui ser avaluat per aquest equip d'atenció primària en el cas de que es requereixi pues, una derivació, una visita amb un especialista en salut mental. Aquesta visita sí que te puc garantir que serà ràpida. En els casos més greus, en el que hi hagi un risc imminent, que la persona no pot suportar la idea de continuar amb el patiment i amb el dolor psicològic que suposa i la desesperació que suposa pues, el que li estigui passant, aquí s'ha de recórrer a una atenció urgent, o bé a través de les urgències dels hospitals, o en el cas de que no sigui possible, a través del telèfon de la prevenció del suïcidi professional que tenim integrat a Catalunya en les emergències mèdiques, que és el mateix que per qualsevol altre problema de salut urgent, el 061.
Com s'aborden aquests casos de temptativa de suïcidi o d'idees suïcidis des del Servei de Salut Mental del Taulí?
Depenent de la gravetat del risc, no? Es fa una primera avaluació del context psicopatològic, dels símptomes i de la imminència del risc, i es fa un pla personalitzat per ajudar la persona a superar aquesta situació. Si el risc és molt alt i hi ha una imminència de cometre una conducta suïcida, en alguns casos és necessari un ingrés psiquiàtric, una atenció d'hospitalització domiciliària, i el pacient rebrà una intervenció diària per un equip especialitzat. En els casos en el que hi ha suport familiar i la imminència del risc no és tan alta, llavors es comença un pla de terapèutic per resoldre la crisi suïcida, i s'associa també un pla de seguretat. El pla de seguretat que es fa sempre en tots els casos de forma explícita, ara tenim la idea de fer-ho tenim la idea de fer-ho per escrit, de consensuar-lo amb els pacients. És molt senzill. Una persona que tingui una idea suïcida intensa ha de reconnectar-se amb el seu entorn, ha de parlar amb els seus amics, ha de parlar amb la seva família o fer activitats de distracció per no estar contínuament pensant en això. Si no lo logra, ha de parlar d'aquest tema amb les persones que estan al seu voltant perquè li ajudin a superar aquesta crisi, aquesta situació. I si no és possible, connectar-se amb l'equip mèdic que li porta, ja sigui l'especialista de salut mental, i si no és possible, pues, a través de... perquè és un cap de setmana, és una hora intempestiva, tenim el 061 que disposa d'un equip especialitzat de psiquiatres, psicòlegs i infermeria especialitzada que ajudarà a resoldre la crisi suïcida, i que ho fan en el 85% dels casos, sense necessitat d'enviar una ambulància, d'un ingrés, etc.
El suïcidi segurament o probablement és la conseqüència més extrema, podríem dir, dels problemes de salut mental, però el Servei de Salut Mental del Taulí, evidentment, arriben moltes altres sí. coses. Com es divideix una mica la feina? Perquè també entenc que va per franges d'edat, no?
Sí. Bueno, el principal objectiu dels centres de salut mental d'adults i d'infantil, i també dels centres de drogues, és atendre els casos més greus, els casos que tenen més discapacitat com a conseqüència del problema de salut mental, i gestionen el risc de suïcidi, que que és més alt en general en totes les persones que tenen problemes de salut mental, però no està present en tots els casos ni tot el temps en tots els casos. Però sí que és veritat que és un tema que s'explora i s'avalua en tots els casos. I lo que fem és fer plans, primer un bon diagnòstic, una avaluació de situació en el que contem també amb els familiars, amb les persones que envolten a la persona, perquè el diagnòstic sigui més precís, i també per poder mesurar i avaluar l'impacte, la disfunció que està provocant la malaltia mental, i per incorporar també a la persona i a la família al pla terapèutic. El pla terapèutic que tindrà les eines que calguin en cada situació. Per exemple, el cas més freqüent és la depressió. La depressió major és una malaltia molt freqüent que afecta 3 vegades més a dones que a homes, i que provoca molta discapacitat i, en alguns casos, un risc de suïcidi. En aquest cas, quan estem parlant d'una depressió moderada o greu, el tractament principal és el tractament farmacològic. Això és algo que la majoria de la població no coneix, i que pot pensar que utilitzem fàrmacs que poden crear dependència. Res més allunyat de la realitat. El tractament antidepressiu, quan està ben prescrit, resol el quadre depressiu en setmanes. És veritat que tenim un 30% de casos que són resistents als tractaments i que cal una intervenció més complexa, però hem de dir que en el Taulí tenim un programa de depressió resistent justament per aquests casos, i desenvolupem estratègies i implementem tractaments que són innovadors i que fins fa apenas 2 anys no existien, i que poden resoldre la majoria, per no dir tots els casos, de depressions resistents. No? Per tant, fem una avaluació integrada i després un pla estratègic, o sigui, un pla d'intervenció terapèutica adaptat a cada circumstància. La psicoteràpia és un element molt important que s'ha d'aplicar en tots els casos, i en alguns casos la psicoteràpia està aplicada implementada per psicòlegs, per especialistes que fan un pla també d'intervenció terapèutica quan està indicat, ja sigui individual o grupal.
El sistema de salut s'ha posat les piles en aquesta mena d'intervencions de salut mental i per evitar el suïcidi. Com a societat, què ens queda per fer? Perquè sembla que encara està com mal vista. Vaig al psicòleg, vaig al psiquiatre, tinc un problema de salut mental. Reconèixer-ho primer i ser acceptats, no? Pel nostre entorn, que de vegades també és una mica problemàtic.
Bueno, has donat en la clau, no? És el punt important, que en el que els mitjans de comunicació ens podeu ajudar moltíssim, també les intervencions que estem fent en les escoles, la formació i el coneixement de que els problemes de salut mental són problemes de salut i que tenen també solució, és molt important, perquè el que passa molt sovint és que les persones retarden molt la consulta, no es pot accedir directament, salvo en el cas de les drogues, a la xarxa especialitzada. En el cas de les drogodependències no cal un especialista per saber que si estàs bevent molt i t'han fotut fora de la feina, pues que tens un problema d'addicció, no? Però en el cas de salut mental falta molt coneixement per reconèixer les malalties. Per tant, diríem que les persones que tinguin símptomes emocionals intensos, continuats en el temps, desproporcionats, i que no puguin continuar en la seva vida habitual, han de consultar, han de buscar ajuda abans. I han de pensar que no és culpa seva, que no és un problema de debilitat o de vulnerabilitat individual, sinó que és un problema de salut i que cal un tractament especialitzat per part d'especialistes. I això és la principal barrera ara perquè les persones puguin rebre una ajuda eficaç, que no consulten perquè no són conscients de que el problema de salut mental és també un problema de salut.
Consultar en una primera instància l'atenció primària, sí. Però en els casos més greus, evidentment, a l'Hospital de Sabadell, al Parc Taulí. Doctor Diego Palau, gràcies per visitar-nos avui.
Moltes gràcies.